COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, sóc el Riquer Álvarez i et parlo des de COPE Lleida. I a més ens pots escoltar a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil i triant l'emissora de Lleida, o a través de la plana web a www.cope.es. També busca el directe i allí tria l'emissora de Lleida. Avui estem al vell mig de la setmana, dimecres 18 de setembre del 2019, hores d'ara a la ciutat de Lleida amb 26 graus. Buscarem, com sempre, aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visita el subdelegat del govern a Lleida, el José Crispín. Amb ell parlarem, evidentment, doncs, d'aquest nou gir que marcarà les agendes polítiques de molts, de moltíssims. Vaja, tot sembla indicar que hi haurà eleccions el 10 de novembre. Dic tot sembla indicar perquè no està assignat, però vaja, que pràcticament segur eleccions generals el 10 de novembre. Veurem com afecta això a l'agenda del subdelegat del govern a Lleida. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una al migdia de Lleida, ja saps que des del principi d'aquesta nova temporada les noves tecnologies les hem avançat un pelet. A partir de la 1 i 10, més o menys, un quart de dues aproximadament, tens l'InfoCope Lleida. I a dos quarts de dues, una tertúlia que és novetat d'aquesta temporada, que l'hem titulat Amb veu de dona. I tenim, doncs, amb nosaltres a quatre dones i amb elles parlarem de tot, però sota la perspectiva d'una dona. 26 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van creixent núvols d'evolució a la província de Lleida i tindrem durant la tarda alguns ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu i Prepirineu, i no es descarta que de forma més dèbil i dispersa també afectin a la resta de la província. Les temperatures pateixen pocs canvis: 32 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dijous començarem el dia amb el cel poc ennuvolat a la província de Lleida, tot i que al Pirineu ja tindrem alguns núvols, aniran creixent núvols d'evolució i a la tarda tindrem ruixats i tempestes que podran ser localment fortes a la meitat nord de la província. Les temperatures baixaran, arribarem als 31 graus de màxima a Lleida, 30 a Balaguer, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent bufarà de direcció variable, fluix, anirà canviant a component sud-est, fluix a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Quiero verte amanecer, verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti.
Mira, depenent de l'edat que tinguis, aquesta veu, doncs per tu et vindrà al cap el nom d'un grup de música, que eren els Duncan Du, i depèn de l'edat que tinguis, doncs potser ja l'has conegut com a solista. Ell és el Mikel Erentxun, de fet aquesta cançó ja la va presentar com a Mikel Erentxun i portava per títol Mañana. Nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem en plana judicial. Demanen 13 anys i mig de presó per a un veí de Guissona acusat d'agredir sexualment la seva fillastra. L'home va abusar de la nana des dels 8 anys i fins als 15, quan la noia va decidir marxar de casa. En plana política, Fèlix Larrosa proposa a Pueyo un pacte de ciutat per a un acord ampli sobre el futur planejament urbanístic de Lleida. El PSC demana que es mantingui la suspensió de llicències després que el nou govern hagi anunciat la intenció d'aixecar aquesta suspensió. I el govern destinarà 352 milions d'euros al canal Segarra-Garrigues per garantir-ne la continuïtat fins a la seva finalització. L'executiu aprova el pla econòmic financer d'infraestructures de regadiu per a un import de 460 milions d'euros que es distribuiran fins a l'any 2032. Home, estaria bé que ja, amb el que ha costat el canal Segarra-Garrigues, ara es queda d'esperar acabar. Ja només ens faltaria això. Jo crec que ho he escoltat tota la vida, això del canal Segarra-Garrigues. Per tant, només ens faltaria que ara no s'acabés. I abans de parlar d'esports, Unió de Pagesos prepara una demanda col·lectiva contra Agroseguro pel criteri sobre l'afectació per pèrdua de pastures. El sindicat considera que el mètode que el determina és erroni i, com a conseqüència, molts ramaders de comarques de muntanya no podran cobrar les compensacions que els pertoca. Ara sí, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai. Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem avui de piragüisme. És un mundial molt rendible, almenys així ho diuen les xifres, i és que el campionat d'eslàlom i descens que s'inaugura aquest diumenge a la Seu generarà 2 milions d'euros d'impacte directe i reunirà 510 palistes de 65 països diferents.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs ja saps que sóc el Ricard Álvarez, estàs escoltant la cadena COPE a Lleida a través de totes les freqüències que tenim al territori i també a través de les, doncs, de les aplicacions al teu telèfon mòbil, que et pots descarregar de manera gratuïta i després triar l'emissora de Lleida, o a la web a cope.es, mires el directe i pots triar l'emissora de Lleida. Ho hem anunciat avui al principi del programa, estarà amb nosaltres, està amb nosaltres el subdelegat del govern a Lleida, el José Crispín. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
La veritat és que és una entrevista que tenim, que tinc a l'agenda des de fa més d'una setmana, i, bueno, els que, mira, l'actualitat és capritxosa. Tot el que teníem parlat queda eclipsat perquè, bueno, ja hem sapigut, com ho vaig sentir ahir, que ho deien també, que el 10 de novembre tornem a tenir una altra festa de la democràcia. Bromes a part, que no s'han posat d'acord, subdelegat, que no s'han posat d'acord a Madrid i que no hi haurà investidura, salvo que hi hagi alguna cosa de darrera hora que no hi contem. Per tant, anem cap a unes noves eleccions generals el 10 de novembre. No sé com ho valores, això.
Bueno, això sembla, si no hi ha un canvi d'última hora, el dilluns, d'acord a la legislació vigent, automàticament es dissoldrà a les dues cambres i, conseqüentment, hi haurà eleccions el proper 10 de novembre, després d'una setmana de campanyes. Potser la novetat que ja la legislació estableix que pot haver-hi en una repetició electoral reduir no només la despesa sinó també la durada de la convocatòria i serà tan sols una setmana. Però bueno, és a dir, hem arribat a una situació en la que no ha estat possible l'enteniment entre les forces polítiques.
Escolta, fem un exercici d'aquests complicats, de futur, per entendre'ns. Tu creus que d'aquí al 10 de novembre canviaran algunes postures? És a dir, hi haurà un panorama que clarifiqui una mica més arribar, perquè entenc que les èpoques de les majories absolutes jo crec que s'han acabat, o almenys temporalment s'han acabat, i per tant hi ha d'haver, doncs, bueno, enteses, pactes. Tu creus que d'aquí al 10 de novembre pot haver molts canvis de postures?
Bueno, és que jo
parlo entre votants i entre partits, ja, perquè clar...
Això és el que t'anava a puntualitzar, vol dir, ja no és tant canvi de postures entre les formacions polítiques, sinó a veure quina és la postura dels electors a partir d'aquest 10 de novembre i com queda la correlació de forces. Però clar, això és una situació ja futurible, estem parlant què passarà d'aquí un mes i mig. I una altra cosa és què ens ha portat a la situació en la que estem actualment. Vull dir, al passat, a mi sempre m'agrada recordar-lo, l'origen de tot plegat no deixa de ser el no als pressupostos generals de l'Estat, a principis del mes de febrer d'enguany. Això, el no, la suma del no de les dretes juntament amb els partits independentistes va abocar a unes eleccions generals el 28 d'abril. Quin va ser el resultat de les eleccions generals del 28 d'abril? No, hi va haver una força, el Partit Socialista, amb 7 milions i mig de vots i 123 diputats. Però amb aquesta força electoral, amb aquesta força parlamentària, hi calia alguna cosa més, hi calia el suport d'altres forces per constituir govern, perquè s'ha de constituir, s'ha d'investir president, amb majoria absoluta. I en aquest sentit, sí que és cert que el Partit Socialista tenia la responsabilitat de formar govern com a força majoritària, i els electors a les urnes van demanar que hi hagués un govern de progrés a Espanya, i hauria d'haver un govern a Espanya progressista, perquè és el reflex de la voluntat del conjunt dels ciutadans. Però falten vots. I no només d'Unidas Podemos, és a dir, falten vots d'altres formacions. Per tant, sí que la responsabilitat de formar govern li correspon al Partit Socialista, però la responsabilitat de la governabilitat li corresponia a moltes forces polítiques. I jo crec que en aquest sentit, en aquests últims 3 mesos han passat moltes coses, i des d'aquesta posició, d'aquesta primera posició del Partit Socialista, durant aquests mesos ha demostrat i ha formulat diverses propostes de cara a la formació d'aquest govern, fins a 5 possibilitats, cap ni una d'elles ha sortit. La primera, un govern en solitari del Partit Socialista amb el suport parlamentari de determinats grups polítics, no va sortir endavant. La proposta d'un govern solitari del Partit Socialista amb alguns ministres independents no va sortir, tampoc. Com també tampoc va sortir el govern de coalició. I arribat a aquest punt, doncs dius, bueno, el Partit Socialista podia haver-se situat en una posició privilegiada a finals del mes de juliol, després de la investidura fallida, però i deixar que s'esgotessin els terminis, però no. És a dir, al setembre vam tornar a plantejar un acord de govern fonamentat en 370 propostes per la formació d'un govern progressista, però no hi ha hagut voluntat.
Escolta, estic pensant i mirant el calendari, s'està apretant tot molt, perquè, i això tampoc ho sap ningú exactament la data, però presumiblement
abans de les eleccions del mes de novembre hi ha d'haver, ara ja parlo amb clau catalana, el resultat del judici de, bueno, del judici, vaja, del judici del procés.
La sentència, que
la sentència, que perdó. Clar, jo no, exactament no sé com pot acabar influint això.
Bueno, és que jo crec que aquest és l'arrel del problema, eh? En un moment determinat en aquest país es va optar per la via judicial per resoldre els problemes en lloc de la via política, eh? I ara evidentment ara tindrem el resultat d'aquesta via judicial. Ara és el temps, no ara, fa uns anys que s'havia d'haver optat per la via política, però ara encara més és més necessària aquesta via política per resoldre els problemes que té aquest país i especialment, és a dir, per encarar el futur. Hi ha problemes, hi haurà problemes, i és necessari respondre adequadament als reptes que se'ns planteja a la nostra societat, en termes de creixement econòmic, en termes d'ocupació, en termes de feminisme, en termes de l'Espanya de les autonomies i de l'Europa federal. És a dir, ens cal un govern fort al conjunt d'Espanya, i perquè la inestabilitat no beneficia a ningú, i ni molt menys beneficia a Catalunya, perquè a Catalunya necessita un govern que entengui el problema que tenim actualment a Catalunya, un govern que estigui disposat a resoldre el problema que tenim a Catalunya, i evidentment un govern que sigui capaç de respondre amb polítiques als problemes i les necessitats que té la nostra societat.
Mm-hmm. Amb clau local, parlaves abans i apuntaves abans que quan no es van aprovar els pressupostos mm-hmm. el mes de febrer, realment va ser com un abans i un després, va ser ja com un avís definitiu de que aquí no acabarem bé, per entendre'ns. Mm-hmm. A nivell local, subdelegat, com ho has gestionat? Perquè, clar, entenc que no tenir un pressupost establert també és un problema d'acció.
És un problema d'acció, evidentment que és un problema d'acció, però jo crec que hi ha forces polítiques que no van calibrar el resultat que representava donar sí o donar no amb uns pressupostos generals de l'Estat. Ahir feia una visita a la demarcació de carreteres i, fruit del no als pressupostos, hi ha paralitzats gairebé 1 milió d'euros en estudis informatius per la xarxa viària de l'Estat a la província de Lleida. Som conscients que vam heretar una gestió de l'anterior govern que deixava molt que desitjar en matèria d'inversions en infraestructures. Ens posem les piles, comencem a treballar, accelerem molts processos, però clar, el no als pressupostos paralitza completament aquesta voluntat de treball que aquest govern va impulsar en el seu moment. I estic parlant concretament del cas de les infraestructures, que jo crec que és una de les principals necessitats que té la nostra província. Per tant, un pot tenir molta voluntat per poder tirar endavant les coses, però si troba el fre d'altres formacions polítiques que en forma d'un no paralitza l'acció d'un govern, doncs evidentment després a qui li repercuteix negativament és el conjunt de ciutadans i de ciutadanes. I parlem d'infraestructures com podíem parlar de pensions, per exemple. Les pensions, si no hi ha pressupost, com no hi ha pressupost i per tant hi ha unes eleccions, si no hi ha una solució ràpida a la governabilitat del conjunt del país, les pensions l'any vinent pujaran el que marca la llei Montoro, un 0,25, igual que el sou dels funcionaris, igual que les bestretes financeres de les comunitats autònomes, és a dir, aquell reclam que tenen les comunitats autònomes de que l'Estat els ingressi el diner. Estem parlant de 5.000 milions d'euros. I per què no els ingressa l'Estat els diners? Perquè per poder ingressar els diners l'Estat ha de tenir clar quin és... ha de tenir clars els seus comptes. Com no hi ha pressupostos, no hi ha comptes. Com no hi ha comptes, no hi ha bestretes.
Subdelegat, escolta, em consta, i ho sé per la darrera entrevista, a més, i mirant la teva agenda, que t'agrada anar als llocs a conèixer les persones. Has anat amb multitud, no sé si a totes, però multitud de poblacions de la província de
Lleida. La meitat de la província, 115 municipis dels 230.
I també diferents entitats. Parlaves ara de carreteres. Suposo que el tema de les eleccions del novembre trastoca també una mica l'agenda futura que tenies.
Bueno, en certa manera. Jo crec que el fet de que hi hagi unes eleccions no ha de paralitzar l'acció que tu puguis portar a terme. Com bé deies, una de les coses de les que em sento més gratificant, és el fet de poder tenir contacte, relació amb les institucions del conjunt del territori, els ajuntaments, 115 ajuntaments, conèixer els alcaldes i les alcaldesses, detectar quins són els problemes que comparteix el conjunt de ciutadans del nostre país i intentar articular les vies per a la solució. No t'hi pots imaginar la quantitat de petites grans coses que s'aconsegueixen fer gràcies a aquest contacte i gràcies a aquesta relació amb els ajuntaments de la província. No aconseguirem una gran carretera, perquè tenim una limitació pressupostària, però sens dubte que hi ha molts municipis que hauran avançat en petites coses gràcies a aquesta filosofia que vam intentar imprimir quan vam accedir al govern, d'obrir les portes de la subdelegació i tornar a refer allò que a Catalunya feia anys que s'havia perdut, que era la relació entre dos governs.
Escolta, ja per acabar, estem quasi bé fora de temps, amb clau local, ja sé que això no és ara implicació directa, però amb clau local, com qualifiques les declaracions de l'alcalde Pueyo amb roda de premsa de fa 48 hores en la que va qualificar la situació econòmica de l'Ajuntament de Lleida de greu però no crítica, amb un deute xifrat en 175 milions d'euros.
Bueno, ja ho dius bé, que potser no em toca, però certament tinc una opinió al respecte. En primer lloc, mira, tres coses. En primer lloc, em sembla una mica excusa. És molt fàcil estar a l'oposició, però és molt difícil governar. I, per tant, quan un ha de governar, veu els problemes que comporta haver de governar. I, en segon lloc, i crec que és l'element més important, vol dir, jo crec que no és una situació nova. Primer, que s'està magnificant. I en segon lloc, que no és una situació nova. Què feia el grup d'Esquerra Republicana els últims 4 anys? No fiscalitzava l'acció del govern la passada legislatura? Coneixen de nou aquestes xifres de la nit al dia i fruit de la roda de premsa ahir de les festes de tardor, que deien que no hi havia pressupost, recuperava una cosa a principis del mes d'agost, va anunciar el govern municipal que portaria la Rosalia. I ara s'amaguen sota l'excusa de que no hi ha diners. Jo crec que a principis del mes d'agost, un mes i mig després de ser-hi al govern, ja tenien coneixement o no de si hi havia o no disponibilitat pressupostària a les partides. Per tant, jo crec que, en certa manera, crec que és més una declaració interessada per excusar el fet de que es pugui o no portar a terme diferents polítiques.
José Crispín, subdelegat del govern a la demarcació de Lleida, com sempre un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envaset, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Parenya 56. 609-481-327.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
A l'Escola d'Anglès Helen Doron, els nadons des dels 3 mesos fins a nois i noies de 19 anys adquireixen un segon idioma. Viu l'experiència al costat del teu nadó i obre-li el món per al demà. Matrícula oberta. Apunta't al carrer Magí Morera número 20 o al telèfon 637-498-690 i descobreix el mètode d'ensenyament únic. Helen Doron English Lleida. Where children come first.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Ens falta un minut i escaig i arribarem a 3:15. Ara, els dimecres en aquesta hora, ja saps, l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García.
I com sempre, Ricard, ja ho veus, estem aquí al temps dedicat a l'entrevista Cosmopolita. Aquests personatges del món social, cultural, econòmic i polític que volen una mica descobrir-nos com són per dins. Avui volem parlar amb una persona que és polític, músic, músic i escriptor. Ell és nascut a l'any 60, concretament va ser cap al 23 de gener. És, bueno, va estar síndic d'Aran del 2007 al 2011, diputat al Parlament per Lleida del 2006 al 2010, regidor de l'Ajuntament de l'Est, sí, diputat provincial i, més a més, senador. Escriptor en llengua occitana i també, com no, és un enamorat de la llengua aranesa. Actualment, des del dia 18 de juny, torna a ser el síndic d'Aran. Paco Boya, benvingut i bon migdia.
Hola, què tal? Bon migdia.
Jo em penso que es toca tots els pals, no? Del món polític.
Bueno, la veritat és que, sí, he tingut molts fronts oberts, diguem-ho així, des del punt de vista de la meva activitat política i intel·lectual, però jo crec que tot va una mica lligat, no? És a dir, per ser síndic d'Aran en aquest moment jo crec que és imprescindible ser també activista cultural i, per tant, d'alguna manera això, aquesta inquietud en favor de la cultura, de la música i de la literatura, doncs ha format part de la meva vida personal sempre.
Algú us deuen de preguntar, i això de síndic d'Aran què és?
Bueno, per mi és un el més gran honor que pot tenir un aranès, no? Que és ser el president del Consell General, que és una institució única, que té les arrels doncs, en l'edat mitjana i que d'alguna manera és fruit d'una voluntat de ser que els aranesos han mantingut al llarg de la seva història i que això doncs, d'alguna manera ho van anar fraguant amb els acords que van fer amb els reis, amb la corona aragonesa i amb la corona catalana-aragonesa i després també doncs, amb els Borbons fins al 1830. Després aquí es van abolir totes les institucions araneses i l'any 90 doncs, ho vam recuperar amb una llei del Parlament de Catalunya i vam començar aquesta nova etapa del Consell General, en la qual jo he tingut l'honor de ser síndic doncs, del 7 a l'11, com bé deies, en aquesta nova etapa.
Per conèixer-te una mica més, on vas néixer?
Jo vaig néixer a l'Es, al Baix Aran.
I la teva família què es dedicava?
Bueno, el meu pare era forner, uns anys difícils, els anys 60, doncs, la muntanya encara era un territori molt complicat, i la meva mare doncs va néixer a la Seu d'Urgell, però l'avi era dentista i va ser el primer dentista que es va instal·lar a la Vall d'Aran.
Parla, és curiós, la meva primera professió protèsic dental, o sigui que Déu-n'hi-do. Ah. Paco Boya, per aquells que no et coneguin, tu eres un noi d'aquells travieso, entremaliat, que sempre dic?
Sí, però tampoc no massa, diguem-ne. Tampoc pel que em deia la meva mare, pobra, ja no es viva al Salsigui, però sí, Déu-n'hi-do.
I la part musical, quina és la que més t'agrada?
Bé, la part musical, jo he après, jo toco l'acordió diatònic i aquesta part, diguem-ne, el vaig aprendre de gran, perquè aquí sempre doncs, aquesta inquietud per la cultura ens va portar a mirar de recuperar tot allò que ens quedava des del punt de vista de la cançó, de la música tradicional, sobretot de les danses, i per tant ja des de ben jovenet he participat doncs, amb les colles de danses de l'Aran, a partir d'aquí vam començar una recerca sobre la cançó, després ens vam adonar que teníem un problema doncs perquè havíem perdut tots els músics que tocaven els acordeons tradicionals, els acordeons diatònics, ja no ens en quedava cap, i per tant, amb l'última persona que ja no és viva,
sí,
però que era l'últim músic que quedava a Bausen, doncs jo em vaig dedicar a aprendre a tocar aquest instrument durant uns quants mesos, amb ell, a l'hora de la ximeneia, vaig començar amb l'acordeó diatònic i després, doncs, mica en mica, he anat doncs, capbussant-me amb la música tradicional i sobretot el folk, i a partir d'aquí, doncs, bueno, va sorgir, en fi, projectes musicals, algun altre disc, i en fi, també, la veritat, ho tinc que dir, una oportunitat per passar-m'ho molt bé, perquè la música és molt divertida, sobretot quan es fa en grup, i dona moltes satisfaccions.
Francesc Xavier, jo no sé si ningú t'ho diu Francesc Xavier, però aquest és el teu nom, tots te diuen Paco. Eres un bon ballador o no?
No massa. La veritat és que com a ballador crec que no, que no guanyaré cap concurs.
No, tu, o sigui, tu anar allò de ballar amb la Meravella, la Bisbal i tot això, no?
No, ja m'agrada, però de fet ara ho faig, tinc una filla de 15 anys i de tant en tant amb alguna festa major doncs ho fem, perquè les noves generacions, el tema del pas doble i aquestes coses, doncs és veritat que ja no... Però sí, amb ella ens hi entenem i de tant en tant ho fem.
Com veus tu ara amb els canvis polítics que està havent, no? Que la gent sembla que ha de ficar sempre la seva cullerada, no? Que les tradicions, les arrels, els costums, tant les de casa com les que han vingut de fora, que sembla que tot està entredit ara, no? Que hem de començar de zero, o sigui, que les coses sembla que no són com eren, no? No són massa canvis.
Home, jo crec que la cultura i la tradició i d'alguna manera, doncs, una mica les arrels pels territoris i per la gent són imprescindibles, no? I que ens ajuda a mantenir el que els francesos diuen l'esprit de lieu, és a dir, l'esprit dels llocs, l'ànima. I en això jo crec que la consciència ciutadana és molt important. És veritat que vivim en una època en què tot sembla que ha de ser de, diguem-ne, d'usar i tirar, no?
Sí, sí.
Ha de ser desechable, diguem-ne, no? I això ens està passant no només de vista material en dels objectes, i ara en aquest moment, doncs, jo crec que molt acertadament estem amb la reflexió que efectivament això ens condueix a uns nivells de contaminació del planeta brutals, però ens passa també el mateix amb la cultura, és a dir, només diguem-ne fem anar cultura d'usar i tirar, no? És a dir, modes molt passatgeres que van i venen a una velocitat meteòrica, diguem-ne que les xarxes socials les posen al dia i d'un dia per l'altre de la mateixa manera que les implanten, les retiren perquè en ve una altra que empeny més i per tant... I jo crec que això, diguem-ne, ens passa o d'alguna manera el que provoca és una certa contaminació i que al final doncs el que ens queda realment d'autèntic, de veritable, és allò que té un pòsit d'anys i que al final ha sigut o ha estat conreguat amb una suma de moltes generacions que han anat passant, que han anat d'alguna manera deixant la seva impronta, i per tant aquesta profunditat, aquesta densitat, aquestes cultures que venen de lluny, jo crec que ho hem de preservar, i això efectivament no treu que després sobre això es pugui innovar, sobre això pugui haver-hi diguem-ne tota la projecció que es vulgui des del punt de vista de la nova modernitat, no? Que en aquest moment ens imposen els nous temps, però no hem de perdre la perspectiva d'allí on venim, i per tant jo això sempre ho he tingut molt, molt clar, i a més a l'Aran en aquest sentit això és molt important.
Són molt protectors, sí, són molt protectors.
No, són protectors, però és veritat que si no ho som, nosaltres, diguem-ne, el sentit dels aranesos en el segle XXI és preservar la seva llengua i la seva cultura, però no. Som molt poquets per fer-ho. Per tant, si els pocs que som no som militants, doncs efectivament això se'ns n'anirà doncs amb una bufada, no?
Preguntes, tant, preguntes ràpides, no tinc gaire temps, preguntes ràpides. Quina és la data que se celebra la festivitat del teu poble?
El 23 de juny, 23 i 24. El 23 la vella i el 24 fem el patró.
Molt bé. No, jo t'ho dic perquè hi ha gent que no ho sap ni quan és el dia del patró del seu poble, ja ho saps.
Sí, són les festes de Sant Joan.
Bueno. De tots els càrrecs que has tingut, que has desenvolupat, que has passat per tot, per senador, per diputat provincial, ho has fet tot, en quin és el que et quedes amb més il·lusió? El que has trobat, t'has trobat millor?
Ja ho he dit, no és el més fàcil, però és veritat que el que em fa molta il·lusió és la sindicatura.
I tu com a persona te consideres d'aquells pues una persona simpàtica, afable, seriós, donat als demés, com te sents?
Jo procuro ser afable, crec que aquesta és una condició que ha de ser inherent als polítics.
I tens molts amics polítics?
Tinc molts amics polítics perquè he fet una... Bueno, fa molts anys que m'hi dedico i el que... Diguem-ne, una cosa de les que em sento orgullós és que tinc amics polítics a tots els partits.
I pregunta d'actualitat. Tu esperaves el resultat que s'ha donat de que es convocarien eleccions?
Sí, m'ho esperava.
Tu esperaves?
M'ho esperava perquè...
Tu esperaves perquè... o ho desitjaves?
No ho desitjava. Jo crec que ningú ho desitja, ni el mateix president del govern, però és veritat que, diguem-ne, eren interessos irreconciliables. És a dir, perquè aquí hi ha un objectiu prioritari, que és el fet de tenir un govern que estigui cohesionat, que sigui coherent i que afronti, diguem-ne, no estem amb unes legislatures, per dir-ho així, normals o de tràmit, estem amb unes legislatures en les que el govern haurà d'afrontar uns reptes molt importants i, per tant, evidentment, això no es pot fer amb un govern partit ni poc cohesionat, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit el president possiblement ha pres la decisió més difícil, però era la decisió que més li convé al país.
Acabem. Una pregunta a l'inrevés. Hasta ara t'he fet preguntes, ara me l'has de fer tu. Ara faràs tu d'entrevistador. Me coneixes personalment, me pots fer la pregunta que tu creguis i de l'àmbit que tu vulguis. Ja em pots comprometre, vinga.
Bé, jo el que et demanaria és que una persona com tu, que s'ha dedicat a la informació i a la ràdio durant tants anys, és a dir, en aquest moment, informativament parlant, quina és la qüestió que més t'inquieta?
A mi, sobretot, sí. La relació humana. Que tot això que està passant no s'està enfrontant molt a la societat, i tu has dit que tenies amics a tots els partits, i a mi el que m'interessa, abans que bandera, abans que país, que és important, abans que llengua, que és important, i això deia Miquel Coll a l'entorn, la meva preocupació és quan passen penúbria econòmica o de salut les persones. No sé si respost bé.
Molt bé, respost bé. Jo coincideixo amb tu en la teva preocupació.
Ha estat un plaer, Francesc Xavier Boya Llalós, més conegut com en Paco Boya, que és el síndic d'Aran. Feia molt temps que buscàvem aquesta entrevista i finalment l'hem aconseguit.
Molt bé, ha sigut un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs fins aquí l'entrevista cosmopolita d'avui amb Paco Boya i també amb el Cosme. Nosaltres, que ens acostem a la una. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs apa, ja saps que estem a la meitat de la setmana, obrim aquesta finestra dels records.
Ja som a la meitat de
la setmana. Ja som a la meitat, ja. De la tercera setmana, ja,
Pues avui parlem d'oficis com els dels carboners, que avui també han desaparegut.
Sí, també.
I el Pont del Diable. On era el Pont del Diable? És. La veritat és que fa fresa veure'l.
El Pont del Diable? Home, jo en conec uns quants. Bueno, sí, uns quants.
Coneixeràs el de Martorell.
Sí, aquest un, i un altre per aquí, però no sé exactament on és, però me'l vas explicar
tu. Pues a la Bastida de Bellera.
Ah, això.
Allí, sí, és que és impressionant. Parlem-ne. A la Bastida de Bellera hi havia carboners. I un dels indrets on anaven a fer carbó era a la vora del convent de Sant Genís. En aquesta feina, moltes vegades, es prestaven ajut els uns amb els altres, ja que al poble la gent s'ajudava, o bé acudia a la família a col·laborar, i grans i petits aportaven el seu esforç a la feina. La dona i els fills ajudaven a tallar la llenya, a transportar-la, a muntar i a vigilar la carbonera. Sens dubte, la feina més pesada era la de vigilar la carbonera, perquè anés bé i el carbó no es cremés. Calia estar matent, una dotzena de dies almenys, amb les seves nits, perquè no es podia deixar ni un moment la carbonera. Després, aquest carbó es carregava als sardions i amb els machos es portava cap al poble, passant per damunt del Pont del Diable, cap a la Bastida de Bellera. Aquest pont, però, era un pas habitual per als traginers, ja que baixant d'aquests poblats vers Sentenada era el lloc de pas habitual. Això sí, quan els traginers havien de passar per damunt del pont, ho feien amb els animals deslligats. I per què? Perquè si haguessin estat lligats en corrua, com anaven en aquells temps que es portaven 8 o 10 animals,
clar,
si un hagués caigut, hagués arrossegat els altres. Mm-hmm. Ens compten un fet real que va succeir al Cisco, el traginer, el qual duia la seva corrua de matxos lligats. Va fer un crit i, com un miracle, es van aturar just abans de passar el pont, salvant-se d'un tràgic final. Cal dir, ens assabenta el comunicant, que més d'un animal es va estimbar al fons del barranc. I jo us recomano que aneu a veure el pont del Diable de la Bastida de Bellera i quedareu sorpresos de veure aquest pont, aquesta construcció i de la manera que es va fer. I la dita d'avui ens parla de temps i diu: pel setembre els trons ni dolents ni bons.
Gràcies, Joan. 30 segons, senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. Buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després del migdia de Lleida, noves tecnologies. Ja saps que aquesta temporada un pelet abans, eh? Abans, per anar cap a 2:15. Cap allà a la 1:10, 1:12 més o menys, l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Perquè a 2:15 tenim nova tertúlia aquesta temporada, amb veu de dona.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta Murcia, donde una avioneta del Ejército del Aire se ha estrellado en el Mar Menor frente a San Javier. Hay dos muertos. ¿Qué más sabemos a esta hora, Javier Herray?
¿Qué tal? Pues es el segundo accidente de este tipo en menos de un mes en esa zona. El avión que se ha estrellado en el Mar Menor es un Tamiz, uno de los que la Academia General del Aire utiliza para aprendizaje. En el interior iban dos ocupantes. Los dos, como decías, han fallecido, según ha confirmado ya el Ministerio de Defensa, un instructor y su alumna. Este era el testimonio de uno de los testigos nada más ocurrir el siniestro.
Estamos viendo los operativos de emergencia que ahora mismo están intentando asistir el accidente. Está como a 200 metros de la costa. No se sabe si está vivo o muerto todavía, pero se ve la cola del avión.
El avión se ha estrellado frente a Santiago de la Ribera, en la playa de Bar Nuevo, a 200 metros de la playa. Hasta la zona se ha desplazado ya tanto el presidente de Murcia, López Miras, como el alcalde de San Javier, José Miguel Longo.
Esa es la última hora de este accidente de avión del aparato de la enseñanza elemental Tamiz de la Academia General del Aire. Han muerto el instructor y una alumna. Te cuento también que Albert Rivera se compromete a formar gobierno con el Partido Popular si suma mayoría de cara a unas posibles elecciones el 10 de noviembre. Reprocha además a Pedro Sánchez haber cerrado la puerta a un gobierno constitucional. José Ángel Cuadrado.
Albert Rivera comienza la carrera hacia las elecciones de noviembre. Acaba de anunciar en el Congreso su primera medida.
Si la noche electoral da los números, sumaremos, llamaremos a Casado y formaremos un gobierno.
Sería un compromiso con dos listas distintas. Rivera ha vuelto a cerrar la puerta a España Suma. Este acuerdo, por cierto, no estaría abierto a Vox. La formación de Abascal debería decidir si lo apoya desde fuera. A Sánchez, por su parte, lo ha acusado de preferir a nacionalistas que a constitucionalistas y ha negado toda posibilidad de acuerdo que dé luz verde a un gobierno presidido por Sánchez tras los próximos comicios.
Hay más noticias que están ocurriendo a esta hora. Te las cuenta Marta Ruiz.
Ha pasado la gota fría, pero los estragos siguen presentes. En el caso de la región de Murcia, 63 personas continúan sin poder volver a sus casas, según cifras de Protección Civil. El jurado popular del caso Gabriel Cruz delibera a esta hora en la Audiencia Provincial de Almería si declara culpable o inocente a Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño, cuya defensa ha intentado sostener en todo momento que fue un accidente. Acabamos de conocer que Miriam, la joven de 25 años, asesinada en Meco, recibió 90 puñaladas con diferentes armas. Es lo que ha trascendido de la vista que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Madrid para estudiar el recurso del único acusado que permanece en prisión desde el mes de agosto. El chico era novio de una amiga de Miriam. La Fiscalía se opone a su puesta en libertad. Más de 250 personas han sido rescatadas a lo largo de la mañana intentando llegar a las costas españolas. Las embarcaciones eran interceptadas en las costas de Cádiz, Granada y Gran Canaria. Y precisamente hemos conocido un informe de la OCDE que refleja que el número de inmigrantes en los países desarrollados ha crecido un 2%, mientras que se redujo el de refugiados. Son datos de 2018. La mayoría de peticiones de asilo llegaron de Afganistán, Siria, Irak y Venezuela, y en su mayoría pidieron ir a Estados Unidos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Nueva jornada de Liga de Campeones con ese PSG Real Madrid y Atlético de Madrid.
Juventus. Son dos partidazos, los dos coinciden a las 9 de la noche en la capital francesa, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Los franceses recuerden sin Neymar, Mbappé y Cavani, y el Real Madrid con 7 ausencias, entre ellas Ramos, Modric o Marcelo. Se espera en la delantera blanca a Bale, Benzema y Hazard. Pregunta para Zinedine Zidane.
¿Le gusta cómo suena la BBH? Benzema, Bale, Hazard.
¿Lo has inventado tú eso o qué?
Esta mañana.
Sí. Muy buena.
Sí.
Muy buena. Zona B, perfecto.
Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, o lo que es lo mismo, el Atlético contra Cristiano Ronaldo, le espera el Cholo Simeone.
Es un animal del gol. Y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro. No es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. Que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido.
Una noticia más de la Liga de Campeones, del Dortmund 0 Barcelona 0 de ayer. Se confirma la lesión en el bíceps femoral de Jordi Alba. No hay tiempo estimado todavía de baja. Recuerden, el tiempo de juego cuenta la jornada de la Liga de Campeones a partir de las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de dos misioneros mártires que ha recogido nuestra compañera Eva Fernández desde la misma Amazonía.
Pues sí, cuando el capuchino vasco Alejandro Lavaca llegó a la Amazonía, empezó a contactar con los pueblos ocultos con los que pasaba largas temporadas para entender sus costumbres y así poder mostrarles el Evangelio. En julio de 1987, Alejandro y la hermana Inés, colombiana, fueron al encuentro de la tribu de los Tagaeri para avisarles de que una gran empresa petrolera amenazaba su territorio. En un primer momento, las mujeres y los niños de la tribu los recibieron bien, pero todo se torció cuando llegaron los hombres que habían estado cazando. Murieron estos misioneros a manos de aquellos mismos a quienes querían defender. Actualmente está abierto su proceso de canonización y muchos esperan que sean reconocidos como mártires de la caridad misionera. Ampliamos esta historia poco conocida entre nosotros dentro de un rato en El Espejo.
A partir de la 1:35 en El Espejo con José Luis Restán, te recordamos esa última hora con la que abríamos este espacio informativo. Dos militares, un instructor y una alumna de la Academia General del Aire han muerto en ese accidente de una aeronave militar en aguas del Mar Menor, en Murcia. El accidente se ha producido este mediodía cuando esa avioneta en la que viajaban, avioneta de instrucción, se ha precipitado al Mar Menor, frente a San Javier, en un punto, por cierto, muy cerca de la Academia General del Aire. ¿Sigues? En Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'acompanyo fins a les 2 des de Lleida, però ja saps ja que de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, t'acompanyem des de Lleida amb tot el que passa a casa nostra, que és el que al final t'interessa saber. Mira, hores d'ara 28 graus a la ciutat de Lleida, dimecres 18 de setembre, tot seguit busquem la previsió meteorològica, una ràpida actualització de les notícies, de l'actualitat informativa, i de seguida les noves tecnologies, perquè l'InfoCope Lleida, aquesta nova temporada, el tens abans de 2:45, amb Jaume Sitja i David Casero. Després, a partir de 2:15, tenim nova tertúlia aquesta temporada, l'hem titulat amb veu de dona, parlem de moltes coses, però sota doncs la perspectiva de les dones. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van creixent núvols d'evolució a la província de Lleida i tindrem durant la tarda alguns ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu i Prepirineu, i no es descarta que de forma més dèbil i dispersa també afectin a la resta de la província. Les temperatures pateixen pocs canvis, 32 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i segueix així fins al final del dia. Per demà dijous començarem el dia amb el cel poc ennuvolat a la província de Lleida, tot i que al Pirineu ja tindrem alguns núvols, aniran creixent núvols d'evolució i a la tarda tindrem ruixats i tempestes que podran ser localment fortes a la meitat nord de la província. Les temperatures baixaran, arribarem als 31 graus de màxima a Lleida, 30 a Balaguer, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent bufarà de direcció variable, fluix, anirà canviant a component sud-est, fluix a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Vinga, directe, ràpidament, l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja m'ha avançat abans que Fèlix Larrosa ha proposat a l'alcalde Pueyo un pacte de ciutat per un acord ampli sobre el futur planejament urbanístic de Lleida. A més, Fèlix Larrosa ha traslladat per escrit aquest dimecres a Pueyo aquesta proposta per aconseguir un acord ampli sobre el futur planejament urbanístic de Lleida i també preveu posar-la damunt la taula en la propera Comissió Municipal d'Urbanisme. Cal recordar que el govern d'Esquerra, Junts per Catalunya i Comú ja va anunciar la intenció d'aturar la tramitació del nou POUM i d'aixecar la suspensió de les llicències. El PSC ha demanat que es mantingui la suspensió d'aquestes llicències després de que el govern doncs hagi anunciat la intenció d'aixecar-les. També el govern de la Generalitat destinarà 352 milions d'euros al canal Segarra-Garrigues per garantir-ne la continuïtat fins a la seva finalització. L'executiu aprova el pla econòmico-financer d'infraestructures de regadiu per un import de 460 milions d'euros que es distribuiran fins a l'any 2032. I Unió de Pagesos prepara una demanda col·lectiva contra Agroseguro pel criteri sobre l'afectació per pèrdua de pastures. El sindicat considera que el mètode que el determina és erroni i, com a conseqüència, molts ramaders de comarques de muntanya no podran cobrar les compensacions. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlant d'esports, ho fem amb bàsquet. I és que el bàsquet Manresa ha incorporat per aquesta temporada una de les millors perles del bàsquet de la base lleidatana, l'ala pivot Adrián García Manero, de 16 anys i de 1,97 metres d'alçada. I la campanya passada va estar jugant al Força Lleida. El que va ser entrenador de Lleida Bàsquet i responsable de la base, Pere Romero, que ara exerceix el mateix càrrec al club manresà, a més de ser-ne el secretari tècnic, va guanyar la partida d'altres clubs de l'ACB que també volien aquest jugador, com el Saragossa i el València. Per tant, doncs aquest jugador, aquesta perla del bàsquet de Lleida, de moment se'n va al Manresa, el qual no vol dir que acabi tornant a Lleida. I recordem que aquest cap de setmana hi ha Mundial de Piragüisme al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell, que reunirà 510 palistes de 65 països i que xifren en 2 milions d'euros l'impacte directe que té l'organització d'aquesta competició de piragüisme, com dèiem, al Parc del Segre de la Seu d'Urgell.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno. Hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede marchar. Lo que ha levantado mi hijo.
Empieza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Atracar el bingo, dice. Quita, quita, quita con lo binguera que es una. Además que tampoco se trató exactamente de un atraco. Lo del tío ni si lo fue. ¿Sabe usted que fuimos de niños a la catequesis? ¿Qué porte tenía el muy bribón?
Señoras de Lampa. Esta noche, en Telecinco.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Viajes El Corte Inglés. Ara sí, ja que ja parlem de noves tecnologies, com sempre, l'Infocope Lleida recorda que aquesta temporada un pelet abans, anem camí cap a 2:15, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, què tal, chicos?
Jaume, tot teu.
Ho vàrem comentar al darrer programa que avui desgranaríem la Keynote d'Apple del dia 10, ja que l'11 era festa i no vàrem poder comentar el nou iPhone 11, que ja es pot encomanar i, per cert, aquest dia 20 ja es pot comprar. Però no només es va parlar de l'iPhone 11, sinó també que es va parlar de l'Apple Arcade, que és això d'Arcade. Bueno, ara en parlarem perquè tots ens sona.
Home, Apple TV. A nosaltres, amb l'edat que tenim, això d'Arcade ens sona tots.
Sona, però bueno, cal explicar-ho. L'Apple TV Plus, l'iPad 7, bueno, l'iPad de la 7a generació, Apple Watch, l'iPhone Pro, l'iPhone Pro Max... Vull dir, bueno, vaja, que no sé si ens donarà temps connectar-ho tot plegat a la tertúlia.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Però abans de començar i arrencar-ho tot, doncs sempre ens sempre ens agrada començar amb un referent històric, com és l'efemèride. Fins en quin any anirem avui, David?
Pues mira, nos vamos hasta 1959.
Ui, vale, re, ni un.
59.
Cap dels tres.
No hi érem aquí encara, no hi érem. Bueno, i tot això patrocinat per...
Open Parking patrocina l'Infocope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
Vinga, que avui tenim feina. I comencem ja. L'efemèride, 1959?
Pues sí, mira, hace 60 años, por cifra redonda, hace 60 años que bueno, pues un comité de investigadores decide ponerle el nombre a aquello que está desarrollando como un lenguaje universal para programar.
A ver, el año 59.
Uy, el año 59.
El BASIC.
No.
El C.
Bueno, jo ho he vist...
COBOL.
Ah, COBOL.
COBOL. Antes, és anterior, el COBOL.
Que també en sona. Vale? Vol dir algo? És algun acrònom, COBOL?
Bueno, al final las siglas de COBOL, ¿vale? Que las pusieron era simplemente por nombre o empiece de apellidos de este grupo de investigadores, porque no sabían cómo llamarlo para todo el mundo. Bueno. Dijeron, mira, y además se puede pronunciar en todos los idiomas, es lo mismo, es lo que copió Amancio Ortega, para que todos los nombres de todas las franquicias que tengan se puedan decir hasta en Asia. Hasta aquí decimos Osho, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos las marcas. COBOL. COBOL. El objetivo era crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser utilizado en cualquier ordenador. Daros cuenta que en aquel entonces, cuando empezaba lo que es la llamada informática de gestión, aquellos hiper mega ordenadores gigantescos para tener 2 kilobytes, ¿vale? Al final cada uno iba con su propio lenguaje para que funcionara.
Sí.
Que es de donde tiró Apple y donde tiró compañía un poquito más adelante, decir, no, mis ordenadores y mi sistema operativo, y basados en un poco más de lenguaje o programa de gestión para gestionar esa máquina, ¿vale? Bueno, pues gente como Bill Gates decidió hacer solo eso para dárselo a los chinos y traer un montón de máquinas.
¿Tenía,
¿no?,
alguna especialización concreta para alguna cosa en concreto?
Bueno, era poder encender la máquina, poder encender cualquier máquina.
Es que ahora nos pensamos que va implícito al sistema operativo, pero...
Claro, lo primero era que tú te puedas montar una máquina y a través de ese software la puedas hacer encender para a través de allí, además, poder desarrollar lo que tú quieras.
Mireu la película de Silicon Valley, que surt el moment que una empresa inventa l'Alter, que era un primer ordinador, i el Bill Gates va allà i li diu, estan negociant, no es posen d'acord, li diu, mira, su màquina és molt bonita, però de moment tu l'engegues i són lucecites que s'engeguen i s'aparen, però no fa res, necessites el software perquè s'engegui i sigui útil.
Exacto, y se pueden hacer cosas con él. Entonces, a partir de aquí era, bueno, yo te doy el software, el tipo de programación para que enciendas la máquina y a partir de aquí desarrolles lo que quieras. Daros cuenta que hablamos de 1959.
Molt bé, doncs apa, que anem directes cap a la...
La tertúlia Freak.
Vinga, tertúlia.
Vinga, que avui tenim...
Sembla que faig un munt de temps que va passar.
Sí. Sí, pues...
Fue la semana pasada, tuvimos un día de fiesta...
Sí, però vull dir, va tan ràpid la cosa que imagina't. Vull dir, ja sembla que dius, bueno, ja està oblidat, tant esperar-la durant mesos i mesos, la keynote d'Apple, i ja sembla que sigui història, però profunda.
Jo, David, no vull que t'emboliquis amb moltes dades, perquè tots ja després d'una setmana ja les coneixem, però sí que m'agradaria saber la teva opinió, no? Què destacaries de tot el que varen presentar? Què et va semblar a tu?
Bueno, lo primero y el primer dato es a todos los usuarios de Apple que a partir del iPhone 6S y a partir del iPad iPad Air, sobre todo el iPad Air 2, ¿vale? Se van a notar muchos cambios, y como no, los usuarios de Mac, ya que se liberan desde mañana ya todas las versiones oficiales para actualizar nuestros móviles, nuestros tablets, nuestros relojes y nuestros ordenadores, con lo cual entramos en un mundo nuevo de usabilidades y mayor usabilidad en el sistema operativo de todo lo que lleve la manzanita. A partir de ahí, bueno, pues mirar, yo destacaría de la parte de los iPhone lo importante, y lo han hecho con todo, ya por fin han marcado las gamas. Sí, es decir, sí, ahora ya, para que la gente se haga una idea, antes lo teníamos muy claro con el iPhone 6, iPhone 6S, el iPhone Plus.
Bueno,
lo teníamos
solo
claro,
había uno.
Lo teníamos claro. Vale, pues ahora solo hay uno. A partir de ahora es iPhone 11. El iPhone X y el iPhone XS lo que han hecho es cambiar definitivamente el formato y nunca más van a tener un botón ningún teléfono de Apple. Que hasta el iPhone 8 con el iPhone 10, hasta hace dos años,
correcto,
teníamos teléfono con botón, como es el iPhone 8
la iPhone
y
también,
iPhone 8 Plus.
No, el iPhone 10 no.
Pero salió a la vez el 8 y el iPhone X.
Vale.
Salieron a la vez.
Sí, perquè la gent quan fa el compte, el 8 i el 10 són del mateix any, del mateix moment, vamos.
Exacto, y tienen el mismo procesador interno, sí, pero sí, uno tiene botón y el otro es la siguiente generación. Ya el año pasado, todo sin botón. Este año hemos sentado las bases. iPhone 11. No,
sense botó la pantalla.
iPhone 11. Y tendremos, a partir de ahora, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14.
Y tendremos las tres versiones, la Pro y la Pro Max.
Quieto. Este iPhone... es lo que hasta ahora han llamado el iPhone XR. Uh-huh. Ese que estaba de pantalla entre medias del iPhone X y el iPhone X Max o XS, XS Max, ¿vale? Este va a ser el iPhone. iPhone 11, iPhone 12. Ahora, diferencias del iPhone XR, como había hasta ahora con el iPhone X, aparte de llevar el último chip, es que incorpora mejor cámara, 12 megapíxeles para darle mayor gran angular y sobre todo más opciones al modo retrato, que hasta ahora eran muy básicas en el iPhone XR. Y este es el iPhone 11.
Pero sí, este no, si tú pones un iPhone, es que me quiero comprar un iPhone, exacto, es aquel, el iPhone
es
11.
Este, el iPhone 11, que es lo que ha cambiado, que antes era el entremedio del iPhone XS y XS Max, no.
Que afortunadamente ahora lo explicará el David, ahora ya unos cognoms, el Pro, pero afortunadamente el que es el Core, el Core, vull dir, el microprocessador i tota la virgueria que porten a dins, és el mateix a tot arreu. Ara, diferències, pantalla, càmeres,
pues
etcètera.
La pantalla, per exemple...
Això del iPhone 11 Pro, ja,
claro,
i el Pro Max, que és el mateix amb pantalla més gran.
El iPhone 11, en la pantalla, per exemple, si hablamos de tamaño, nos vamos a 6,1 pulgadas, cosa que los Pro, ¿vale?, el normal son 5,8 y el grande son 6,5. Es más grande que el iPhone 11. iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Estos dos Pros llevan el mismo procesador, pero la pantalla es Super OLED, mientras que en la otra tenemos un Liquid Retina, pero pantalla es, el
LCD.
Fondo es LCD, no es OLED. En cambio, en los Pro la tenemos
que es OLED. Molt bé, també, ¿eh?
Exacto. Y aquí, bueno, pues en la parte Pro es un procesador un poco supervitaminado a través de otro procesador que le da un poco más de chicha para todo el tema de juegos y para esa super pantalla, además para tener la misma batería pero durar hasta 4 o 5 horas más por gestión de procesadores, e incluir una tercera cámara en el Pro. Parece que ahora son todo a poner un montón de cámaras, ¿vale? Con lo cual ya no hablamos solo de la grabación de vídeo en 4K y máxima calidad y fotos en un formato de máxima calidad, sino que de forma totalmente online, en el mismo momento, podemos estar grabando y añadiendo efectos, ya haciendo modificaciones sobre ese mismo vídeo. La gestión es que para qué quiere nadie o va a querer nadie ningún tipo de ordenador para hacer ningún montaje de vídeo, de fotos,
bueno,
perdón, y todas las modificaciones.
L'apartat de vídeo y edición de vídeo a dins del iPhone es brutal, ¿eh?
No lo tiene el 99% de usuarios de ordenadores, no tienen esa potencia en el ordenador para hacer un vídeo. Es decir, mejor que le dejemos el iPhone a nuestros hijos para hacer un montaje de vídeo para el colegio que intentar hacerlo a través de ningún ordenador con el Windows Movie Maker ni cosas de estas. Olvidaros.
A mí me da la sensación...
Per cert, tema càmeres. Hi ha un mode nou que s'esperava moltíssim, que és el mode noche. perquè sí, els iPhones sempre havien pecat molt amb poca llum, com la majoria, perquè l'objectiu és petit d'un mòbil, al final tot va per software després.
Si queremos hablar de cámaras y de por qué tres cámaras, cada una está cogiendo una nitidez, cada una está cogiendo, por así decir, un enfoque o un tipo
de... Vull dir que té una raó de ser, que siguin tres.
Por detrás, el procesador lo que hace es coger estas tres, una de ellas está cogiendo, por así decir, como si fuera siempre un HDR, pero en vez de hacerlo en la misma cámara, una cámara está cogiendo la luz, otra está cogiendo la oscuridad, otra está cogiendo todos los perfiles, y esas tres lo que hacen es que el chip A13 lo conjugue de una manera bestial para darnos la mejor calidad. Y aún así, dentro de ello, vamos a poder tener 2 segundos atrás y 2 segundos después, en el modo live, como tenemos ya, de la foto. Y de ahí vamos a poder escoger y modificar cualquier punto. Uh-huh. E incluso antes de sacar la foto.
Déu-n'hi-do. La càmera frontal millora moltíssim. Ara és com la del darrere.
Sí, és on iba. En la part de delante, pues, es que...
Ahora ya es la misma.
Los selfies, es que es lo mismo. El truth, lo que ha hecho al final es que tengamos una cámara de 12 megapíxeles, que también tengamos los mismos modos que tenemos
también,
en la parte
todo,
trasera.
Todo.
Y eso sí, aquí la luz va un poco añadida al tema del flash frontal que nos da cuando está cogiendo la foto, que lo hace la misma pantalla.
Ahir ja, youtubers ja el van rebre ahir i ja el van provar i ja he començat a veure fotos i déu-n'hi-do les fotos.
Vídeo 4K
sí, sí.
En la càmera frontal, és a dir, cogerte un vídeo, ir mirando y grabándote y tal, hoy día...
Ja veieu que sempre el temps ens tira a sobre, però encara ens queden uns minutets.
Apple Watch, va, que aquí en portem tots.
Bueno, lo importante, los iPhones, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, supervitaminados Pro y Pro Max, mucha pantalla. El iPhone como tal será el iPhone 11, y eso es lo importante. Punto 2 y punto 3, rápidos, los Watch, pues mirar, el Watch ya han cambiado, por así decir, la caja, con lo cual la caja del Watch anterior del Watch 4 es igual que el Watch 5. El Watch 4 ya no se puede comprar, cosa que el 3, la caja anterior, todavía se puede comprar, y a 299 euros. Y las grandes diferencias, pues, es de usabilidad, sobre todo en la parte de salud, en la parte de monitorización, en la parte de aplicaciones, el de deja el teléfono en casa y ves con ello. Y eso sí, han salido con toda la artillería, igual que el 4 hicieron sus pruebas, aquí volvemos a todas las cajas, la caja de aluminio, la de acero, la de titanio y la de cerámica, y como no, incluidos los modelos exclusivos de Nike y Hermes, funcionalidades, como decía, de salud, vigilancia y sistema de reconocimiento de caídas, importante para los mayores y no tan mayores practicando deporte, ¿vale? Y básicamente, bueno, pues cambiamos el tipo de pantalla, el pantalla OLED un poquito más vitaminada, cambiamos del procesador S4 al S5 con 64 bips, que lo que permite es que este tipo de procesador permite que, gastando la misma batería, es decir, teniendo batería de 2 días, siempre esté encendido, aunque cuando no estemos mirando el reloj tenga una tenue capa. Y por acabar, pues los iPad. Ya tienen claro que, igual que con los Watch, lideran el mercado de las tablets. Las tablets que más se venden son de Apple, aunque se vendan más, pero en cuanto a marcas, las chinas, uh-huh, pues ocupan sus lugares, cosa que Apple es la más vendida como marca. Y los Apple Watch exactamente igual. Con lo cual, ya tienen claro otro mercado que lideran, igual que el Watch, el uso de ordenadores para 3 cosas, es decir, la gente que usa el ordenador para 3 cosas, chico, cómprate un tablet que lo puedas utilizar casi como un ordenador. Una de ellas, además, editar y leer. Y una muy importante, una muy importante, el sustituto de la famosa... la tele del cuarto. ¿Habéis tenido tele en vuestra habitación cuando erais jóvenes?
Yo no.
La tele en el cuarto era algo muy pedido. Está una televisión, yo tengo una televisión en mi habitación. Y era, hola, qué guay, mira, este tiene una tele. Ahora ya las teles se han sustituido por tablets por todas las casas.
Sí.
Cada uno viendo lo que le da la gana, donde le da la gana.
Yo tengo el iPad, ¿vale?, en mi mesilla de noche.
Efectivamente, sí. ¿Dónde vi el fútbol ayer? En mi iPad vi anoche el fútbol.
Es curioso.
Vale, es así. Entonces, ese mercado que han dejado claro, dicen, pues mirad, vamos a sacar el iPad. Ya tenemos el iPad Air, ya tenemos el iPad Pro, ya tenemos el iPad Mini. Pues vamos a sacar el iPad, es decir, el iPad de toda la vida, pero igual, súper vitaminado, con una gran pantalla, con un gran procesador y compatible con el Apple Pencil y con el teclado. Con lo cual, el que se vaya a comprar un ordenador de 11 pulgadas, no, olvídate, el MacBook Air de 11 pulgadas no existe, es de 13. Ahora te compras un iPad o un iPad Pro, pero claro, la diferencia de precio es mayor. Al final se han puesto que en una gama de 4 equipos, con una gama de 2 relojes y con una gama de 3 teléfonos, hayan dado el zasca.
I de unido com ha canviat en 5 anys, això.
No.
Abans havia un iPad...
Mirar.
Abans de marxar, et quede l'Arcade i el TV Plus.
No, però això ja en parlarem.
Televisión, va a salir la tele de Apple y a jugar en todos los cacharritos, incluso en nuestra tele. Señoras, señores, empecemos a disfrutar de nuestros equipitos de la manzana actualizándolos y de los nuevos, pues ya sabemos que es lo que nos espera.
I això sí que ho podem recomanar. Que Apple o totes les marques treguin un telèfon nou cada any no vol dir que te l'haguis de canviar cada any.
No.
Que tenim aquesta febre, és que me l'he comprat l'any passat i ara... No, si et vas comprar l'any passat segur que és un gran telèfon, com a mínim. Yo tengo un teléfono de 3 años y medio.
Actualizar el ordenador, actualizar el iPad, actualizar el Watch, actualizar el iPhone que tengáis, empezar a aprender y a disfrutar para dentro de 4 años o 3, cuando te lo vayas a cambiar, tener
es que la bomba. Eso sí, per canviar cada any, no.
Como siempre decimos, llegar aprendido, un poquito aprendido para poder usarlo, si no, es muy grande, muchas cámaras, pero...
David Casero, gracias, moltes coses avui, gràcies.
Buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, avui sí, més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¿Le quitarías un 30% a tu salón? Ese maravilloso lugar donde está la tele. Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Pierdo las llaves, el teléfono, ¡ish, qué memoria!
Toma de Memory. De Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. De memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia. COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, ja hi anem directes cap a les 2:00 PM amb 2 minuts i mig per sobre de 2:15. Segons les aplicacions, aquestes històries, 28 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, però com que venen del carrer, jo quasi que els hi pregunto les properes convidades. Directes cap a les 2:00 amb la tertúlia que estrenem aquesta temporada, que mira, escolta, el segon dia ja van agafar un dia festiu i amb 3 setmanes han vingut 2, per tant una ja es van lliurar. Amb veu de dona, estem ben acompanyats amb la Laia
Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fa bon temps,
Fa un dia estupendo.
Vull dir, perquè sembla que també deien, no, que ja fa fred, ja s'ha acabat l'estiu, encara fa calor,
Encara fa calor, està molt
bé. Sí, és veritat que a la nit, afortunadament, jo ho agraeixo molt, baixa la temperatura.
Pues sí.
La Laia, recordem que és presidenta d'AP Lleida, que per cert, els Premis AP Lleida 2019 estan convocats.
Sí, el 22 de novembre a la Seu Vella ja, i hem obert ja les candidatures per poder-se inscriure. O sigui que si coneixeu o us voleu apuntar a la candidatura pels Premis AP Lleida, ja estan obertes. Tenim un mes exacte, fins al 16 d'octubre, per poder presentar la candidatura.
Què busqueu?
Busquem dones empresàries, emprenedores, dones inclús directives o que són professionals que hagin destacat o destaquin en algun projecte seu o que hagin estat involucrades en algun projecte i que ens donguin un cert caché a la província de Lleida.
Molt bé. També està amb nosaltres la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La Gemma Casal és membre del grup de dones de Lleida. I ja us avanço que des del grup de dones de Lleida anirem coneixent gent aquesta temporada, Gemma, perquè la Gemma va dir, mira, saps què? Cada mes vindrem una o una altra, però tot el mes. Per tant, gaudirem de la teva presència el mes de setembre i després ja ens deixes?
Bé, hem d'acabar de fer calendari.
Vale.
El que passa és que dones Lleida no som milers com ens agradaria ser, però sí les que som militants i activistes i hem moltes ganes de participar i, per tant, doncs anem distribuint una mica els rols.
Ho dic aquí perquè a vegades la gent que ens escolta es pensa una altra cosa. Penseu que totes les persones que venen de col·laboradors a la ràdio al final ho venen sense cobrar diners, escolta, ja m'agradaria a mi, però la situació està com està, sense cobrar diners i posant temps personal o professional, o sigui, traient-se'l per entendre'ns, Per tant, sempre agraeixo als col·laboradors, en aquest cas a la Laia, a la Gemma, doncs que evidentment doncs a vegades s'han de fer, bueno, s'ha de buscar la manera doncs per això, perquè és que al final el temps és molt finit, Pensem que tenim tot el temps del món i la cosa va ràpida. Molt bé, Gemma. També ens acompanya la Eva Ribalta, que és presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, que veus, aquest cap de setmana no he estat gaire atent. Alguna competició, alguna victòria?
No, aquest cap de setmana ha sigut bastant de relax i disfrutar.
O sigui, no has anat a competir aquest cap de setmana?
No, no tocava.
Però a fer esport sí,
Sí, això veus? No es pot oblidar.
No es pot deixar això, si no va cap enrere. El cos és molt així,
És bastant sàvia. El que passa és que les coses s'han de fer sempre amb mesura. És a dir, que tots els extrems són dolents i hem de trobar un equilibri per tot.
I tant. I avui ens acompanya per primera vegada aquesta temporada una persona que ara quan us la presento ja la coneixeu, ja ha estat col·laborant durant moltes temporades amb nosaltres i que té un calendari i una agenda que fan por. I llavors ens anirà acompanyant doncs a la mesura del possible. Margarida Troguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Com estàs, Margarida?
Doncs molt bé i molt contenta de tornar aquí amb aquestes companyes de taula que no sabia exactament qui hi hauria ni de què anava aquesta tertúlia, només sabia el títol i una mica el que tu m'havies explicat, però estic molt contenta de que sigui així, de pensar que hi ha un espai amb una ràdio a Lleida on es pot parlar doncs justament d'això, amb veu de dona, que em sembla que és una proposta interessant, necessària, i que no respon per a res a la igualtat, sinó una mica a la equitat, una mica, diríem, que és allò que ens està passant, que de vegades tothom es pensa que com a dona és el que fem és reclamar la igualtat i potser en definitiva el que busquem és una mica més de vida justa, diríem, no? I per això em sembla molt bé que hi hagi un espai exactament dedicat a la ràdio un dia a la setmana a aquesta mirada des de la veu de les dones, no? Per tant, felicitats.
La Margarida actualment és vicepresidenta del CONCA, que és el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Explica'ns una mica això, que potser és una mica desconegut el CONCA.
Doncs sí,
jo de fet no el coneixia fins que hi va entrar la Margarida.
Doncs mira, és una estructura, diríem, parapública, que neix des del Parlament de Catalunya. Està conformada per una sèrie de persones que estan treballant dins del Departament de Cultura, que abans treballaven al Departament de Cultura i que ara estan treballant al CONCA, que serien els funcionaris públics, i llavors té un plenari que està fet per 7 persones. Amb aquestes 7 persones jo ocupo un dels llocs del plenari. El plenari està triat des del Parlament de Catalunya, és a dir, que és una proposta consensuada al Parlament de Catalunya, i formo part d'aquest plenari doncs en tant que entenc que m'han triat en tant que dona, en tant que de les Terres de Lleida, en tant que sabedora o coneixedora de l'àmbit de les arts escèniques. I encara hi afegiria una altra qüestió, que és que jo vaig néixer al Pirineu, i llavors penso que aquesta també és una qüestió que té a veure amb un punt del país molt determinat. I tot i que et diuen que et trien perquè t'ho mereixes, diríem, doncs jo penso que m'han triat per totes aquestes qüestions en les que ara us estic comentant. I què fem exactament? Doncs el que hem de fer és vetllar una mica per veure com està la cultura i les arts al país i fer una mica com de prescriptors. Tenim l'obligació d'anar al Parlament com a mínim dos cops a l'any a explicar quin és l'estat de la cultura. Fem els informes anuals de la cultura, que una mica el que estudia és què està passant al país i com podríem millorar. Els Premis Nacionals de Cultura, que es decideixen una mica des d'aquesta estructura. És, per tant, una estructura doncs, de coneixement, una estructura assessora, una estructura consultiva, una estructura prescriptora, diríem, que vetlle per la cultura i les arts al país.
Molt bé. Escolta, una puntualització. Si jo ara dic a la Margarida Traoré, també la podeu conèixer perquè durant molt temps va ser directora del Teatre de l'Escorxador, et sap greu?
No, al contrari, estic supercontenta. No, hi vaig estar molts anys, estic molt contenta. Professionalment em vaig començar formant a l'Aula Municipal de Teatre, allí vaig estar treballant, després al Teatre Municipal de l'Escorxador. Estic molt contenta, aquesta és...
Vull dir, perquè hi ha gent que a vegades diu el passat, passat està.
Jo... Sí, clar, però clar, ja ho he fet, però és això el que portes a la motxilla.
Molt bé, escolteu, ahir, crec que va ser ahir, veia a les xarxes socials una... Bueno, una notícia i després una reacció que ja vaig tenir clar que la posaríem avui sobre la taula. El diari Segre bueno, va fer un titular d'una notícia que diu que fins a 17 denúncies falses per violència masclista presentades per dones d'origen marroquí a Lleida per aconseguir els papers. La notícia va doncs, de que hi ha uns homes que, bueno, que cobren per deixar-se acusar i així aquestes dones aconsegueixen els papers. Des del compte al Twitter, concretament, de Dones Lleida, Gemma, bueno, vosaltres no el vau acabar d'entendre, aquest titular. O sigui, que la informació s'ha de donar està clar, però que potser es pot fer de moltes maneres. Potser no va ser la millor.
Ens agradaria dir que no vam entendre el titular, malauradament el vam entendre. Sí, perquè és, ens va saber molt greu que en aquestes alçades es continuï posant a la picota a les dones víctimes i en aquest cas amb un viatge doncs, de dones immigrants, dones marroquines i que a més la notícia, el titular de la notícia faci referència com que aquestes dones han vulnerat la llei per aconseguir els papers. Que això, un titular així, quan la majoria de la gent tampoc llegeix la notícia...
No, és que anava a dir, el 98% de la gent ens quedem amb el titular moltes vegades.
Exacte, no? Primer, que el titular no s'ajusti a la realitat, perquè la realitat és que una xarxa de traficants de persones l'han desmantellat o l'estan desmantellant des d'aquí de Lleida i aquests traficants són homes i les víctimes són dones. Això per una banda, perquè en realitat el que explica...
No seria un mal titular, també? Desmantellada, una xarxa...
Sí.
Que l'hem vist moltes vegades, aquest titular.
Exacte. Llavors, aquests homes es dedicaven a traficar dones i perquè aquestes dones poguessin aconseguir els papers, a banda de prostituir-les, perquè no són dones prostitutes, sinó que són dones prostituïdes, no? I en el cas de que hagin estat traficades, doncs són esclaves, perquè no ens n'hem d'oblidar de la paraula... doncs aconseguien els recursos de l'explotació d'aquestes dones, però a més aconseguien recursos a través de que aquestes dones aconseguissin papers fent denúncia sobre temes de violència. Uh-huh. I,
que és un tema molt seriós,
exacte,
no?
Exacte, i aconseguien una xarxa, doncs ja tenien homes que es prestaven a que fossin denunciats a canvi de que després les dones retiressin la denúncia. Que el que ens hauria de preocupar és com és que aquestes dones no han pogut denunciar la violència real, que és que els hagin obligat a prostituir-se i que els hagin obligat a presentar aquestes denúncies. Això per una banda. I l'altra és que en un moment on hi ha milers de dones que pateixen violència masclista, moltes no, la majoria no denuncien, tot i que han augmentat les denúncies. Si les dones que no tenen papers, si les dones que estan sent prostituïdes ja tenen dificultats, por i extrema vulnerabilitat a presentar una denúncia, a partir d'aquesta notícia encara en tindran molta més de por i no ho faran. i també es genera un diguem un ressò social en què la gent acaba pensant que les dones aquestes es dediquen a això, no? I que estan vulnerant la llei i que la violència de gènere no existeix i que hi ha denúncies falses. Clar, aquests arguments són els que defensa l'extrema dreta. No, és el que defensa Vox. La violència de gènere no existeix, la majoria de les denúncies són falses, s'estan aprofitant de la situació, els immigrants, no, són una xacra social, que només venen a aprofitar-se dels recursos, etc, etc. I clar, malgrat la notícia sí explicava tot el que havia d'explicar, el titular no era l'adequat. I per això ens preocupa, perquè creiem que un mitjà, tots els mitjans de comunicació, s'han de parar a pensar una mica quan difonen la informació, perquè les conseqüències poden ser molt greus, i en aquest cas doncs creiem que era una irresponsabilitat presentar-ho d'aquesta manera.
Bueno, la resta de la taula, és que estem a l'any 2019, vull dir que no és que estiguem al segle XX, que és segle XXI, que estem ben endinsats al segle XXI,
Bueno, està claríssim que el tràfic de les persones és una cosa que hem de solventar d'una manera immediata, perquè fixa't que mai havia hagut tanta mobilitat com ara, però mai s'havia tingut tants problemes com ara amb els tràfics de les persones. L'altre dia escoltava amb una noia que explicava un cas d'un problema amb un bitllet d'avió amb una companyia aèria, i parlava de tràfic de persones a través de tràfic de persones legals amb passaport, perquè la companyia aèria el que feia era rellogar avions, remoure la gent d'un lloc cap a l'altre, i el que estava fent era, ella volia anar a Nova York i no hi havia manera d'arribar-hi, perquè estava de Barcelona, la feien anar a Londres, de Londres a París, i portava 3 dies voltant, i deia, ens estan traficant amb nosaltres, perquè les empreses el que estan fent mentrestant amb els legals, amb els que tenim passaport, és estan bellugant les persones d'un lloc cap a l'altre. Bé, imaginem-nos si això passa amb aquest nivell, que ha de passar amb aquest altre, no? Quan la cosa aquesta de tenir papers o no tenir papers es fa com a fonamental, no? Llavors ens hi hem de posar amb el tràfic aquest de les persones, perquè el problema està aquí, no està... Clar que després haurem d'aprendre a posar els titulars i explicar les coses tal com són, però el problema de fons és com és que estem traficant amb les persones al segle XXI.
I la solució? Ho dic perquè no, podem tendir a pensar sempre és l'educació, s'ha d'educar, evidentment que s'ha d'educar les noves generacions, però i ara? Perquè clar, les noves generacions tardaran a arribar... A llocs on han de prendre decisions?
No sé, doncs hem de mirar de fer pressió als estaments polítics, a tots, als de més proximitat, perquè no podem anar a la UNESCO, ni a la ONU, ni al Parlament Europeu. No tenim aquests accessos tan directes com ens pensem que sí. Però la queixa i la denúncia és una cosa que hem de saber fer d'una manera molt més normal, diríem, no? Per tant, nosaltres el que podem fer des d'aquí, des de Lleida, des de casa nostra, és anar al nostre immediat, no? El nostre immediat, que és, doncs, és l'Ajuntament, és la Diputació, són els Mossos, és anar allà on ens pensem, no sé, és el CAP, qualsevol organisme oficial que tenim al nostre barri ens pot ajudar i orientar cap a on hem d'anar amb aquestes coses. El que no podem fer és callar, no? I això és el que explicava molt bé ella amb el cas de Dones Lleida, no? Respecte a aquest titular. El que no podem fer és fer veure que no passa res, no?
Jo sí que penso que, com diu la Margarida, no, que s'ha d'actuar en àmbit local, però del local al global. O sigui, el moviment feminista ha posat a primera línia que un dels problemes més greus que pateixen moltes dones en aquest país és la política de fronteres i la llei d'immigració. No només les dones, però d'una manera extrema les dones. Per tant, nosaltres hem de reclamar la modificació de la llei d'immigració i hem de demanar una altra política de fronteres, perquè al final acabem vulnerant. I després fa falta molta pedagogia, i la pedagogia s'ha de fer en tots els espais, des de l'espai, des de l'esport, a la cultura, als mitjans de comunicació, a les universitats, als espais d'associacionisme i a tot arreu, no? Explicar que les persones no es mouen de casa seva si no és perquè tenen una necessitat imperiosa, almenys els que venen de sud a nord, i l'altra és creure i pensar que podem canviar, interactuar i posar la vida al centre de tot, no? Deixar de mirar les persones com una dona marroquina prostituïda que s'aprofita de la llei. Doncs no, hem d'explicar l'argument per poder dir a la gent que això no és així, no? I que la majoria de les dones que denuncien ho fan perquè en tenen necessitat.
Escolteu, ara que ha sortit aquest tema i parlant de prendre decisions i tenint en compte que quasi segur es convocaran eleccions el 10 de novembre, una dona presidenta del govern a Espanya ho canviaria tot? Independentment del partit, eh? Dic una dona presidenta del govern.
Jo no sé si Espanya canviarà res, però bueno.
No. Jo, des del punt de vista meu, d'empresària, ojalà, però em sembla que hi ha una certa... Hi ha un món que no es veu, que està molt assentat, que hi ha uns hàbits que costen molt d'arraigar, i ojalà, però crec que encara no. No dic que futures generacions que estem treballant i s'està educant molt, doncs vegin la capacitat de que el dia de demà, que hi hagi una, primera, que hi hagi una dona presidenta, que crec que ja serà un gran què, perquè sembla mentira, però no tenim aquesta opció de moment.
Doncs jo sí, aviam, jo si ara formés part d'un partit, jo proposaria presentar una dona, crec que és el moment, i a més crec que s'enduria...
És el moment, sí.
Jo crec, vull dir, ara parlo d'estratègia, política, fixeu-vos, ja vaig més enllà, jo crec que s'enduria un munt de vots de carrer. Aviam, si repeteixen els mateixos, és que no n'hi ha ni una. Vull dir, no sé si és falta d'estratègia política o social, però fixeu-vos, és que no n'hi ha, parlo a nivell nacional,
Sí, però també votar una persona només perquè és dona tampoc em sembla lògic. És a dir, no anem a utilitzar-la perquè, ara parlo fatal, però perquè porta faldilla l'hem de votar, sinó perquè realment aquesta persona és capaç i té les capacitats i les habilitats per ser presidenta, que considero que qualsevol president de qualsevol país hauria de tenir una formació exquisita, ja, perquè a vegades fiquen a cada un que, bueno, que sí. deixem que desitjar, hauria de tenir una formació boníssima en la que sigui, en els àmbits que sigui, i després que valgui tant igual que qualsevol altre home. No perquè és una dona, ha d'estar, o no és perquè sigui un home, sinó perquè té les capacitats i les aptituds, simplement. I per mi és molt més respectable, llavors. Uh-huh. Llavors sí que la votaria, perquè considero que és bona i que ho pot fer i que pot liderar un país, perquè al final liderar un país, per mi, és gestionar una empresa.
Una gran empresa.
Una gran empresa.
Eva.
A veure, jo ficar amb algú pel fet de ser una dona, penso que pot ser una gran errada, val? També estic amb el que diu la Laia, a veure, hi ha prou dones que a poc aniran sortint. El problema en aquest moment me dona la sensació que hi ha molts àmbits que les dones continuen estant al darrere. Hi ha moltes dones que no es coneixen. Al moment que es coneixeran, estan més que capacitades. I ara aprofitar un partit polític després del desgavell que estaven en ficar una persona al davant, dona, pel simple fet d'aprofitar el moment, crec que no. A veure, jo penso que sí que hi arribarem a veure-ho. Costarà o no costarà, però les generacions estan prenent molta consciència, estan capacitades, jo sempre he pensat que sempre estan capacitats tant uns com els altres, simplement és l'esglaó i l'empenteta aquesta que s'ha de donar des de la societat, i per això és tan important poder conèixer el que està passant. La notícia aquesta de que va sortir ahir, clar, si et quedes amb el titular, dius, ui...
És que la història que ens ha explicat la Gemma al darrere, vaja, és impensable, amb el titular.
Clar, és conèixer, sobretot tenim necessitat de saber, per poder actuar. Si no sabem, ens quedem allí i dir, bueno, ja ho faran. No. És a dir, un àmbit local per poder arribar a un àmbit més global, però hem d'empènyer des de baix. Mm-hmm.
Estaria d'acord amb alguna de les coses, però no amb totes, perquè a mi em sembla que no hem de deixar passar les oportunitats i les dones tenim una mica de por. I ens falta fer com aquest salt, entens? Entre un home blanc i un home i una dona blanca, una dona blanca. Vull dir que també hem de fer aquesta empenta, hem d'ajudar a fer l'empenta a les dones que estiguin capacitades. I hem d'ajudar, pedagògicament, això és una mica més complicat, a que els homes facin un pas al costat. Perquè, és clar, no hi ha manera de trobar el forat, no? I arriba un moment que quita-te tu perquè me ponga jo, les dones no ho volem fer, això no ho sabem fer, això no ho fem, això. Llavors hem d'ajudar a que ells facin aquest pas, no? Si ells fan el pas al costat, nosaltres podrem passar. hem de perdre aquesta por i hem d'ajudar les dones que estiguin capacitades a fer-ho. Però jo sí que penso que en aquest hauria de ser el moment de fer aquestes coses. Si no hi ha dones capacitades, n'hi ha, igual que els homes, és que no hi veig tanta diferència. Ara només veiem homes a la política, no? Mm-hmm. Doncs a veure si fem aquestes empentes.
Jo subscric el que la Mar, bueno, el que diuen totes, no? En el tema del paper de les dones. I és veritat que des del feminisme fa molt temps que expliquem, no? Totes ho fem, de això que ha dit la Margarida, de que els homes no és que hagin de fer un pas al costat, és que perquè hi hagi igualtat algú ha de perdre privilegis, i qui ha de perdre els privilegis són els homes, i els homes no volen perdre privilegis. I llavors aquí ve el problema. Llavors, a la política, el problema de la política és que està desprestigiada no perquè sí, sinó perquè s'ho ha guanyat a pols. I llavors, hem de votar programes polítics. I les dones hem de votar programes polítics que facin política per dones i amb dones, no? Més enllà de qui sigui el líder polític. Llavors, ja n'han posat de dones com a líders polítics, no com a presidentes, no presidenciables, però ja n'han posat. Llavors, jo no sóc capaç de pensar que la Inés Arrimadas o que altres dirigents de partits de la dreta puguin representar els meus interessos i les meves demandes, les meves necessitats com a dona, per més dones que siguin. També he de dir que jo fa uns anys pensava, les dones, és igual el color del partit polític, tenen altres formes de fer política. Ara ja crec que no.
O sigui, això ho has perdut?
Ara ja crec que no.
Mm-hmm. Vols dir?
No, jo crec que no. O sigui, nosaltres hem tingut el clar exemple a Catalunya amb la cap de l'oposició, que no ha tingut una altra forma de fer política. Ha tingut una forma de fer política molt agressiva.
Sí, però no, no ha arribat a manar, per entendre'ns, ser cap de l'oposició.
No, però és la cap de l'oposició. Però vull dir, ha fet una política molt agressiva i no ha tingut unes altres formes per defensar els seus arguments. I no només ella, sinó altres. Llavors, doncs preocupa una mica perquè en realitat les dones que haurien d'accedir a la primera línia, com diu la Margarida, no hi estan accedint, perquè moltes vegades són elles mateixes les que es frenen, no?, davant de tota la situació i perquè no es valoren prou. I en canvi, doncs n'hi ha que no tenen aquest problema, i sobretot els homes, que els és igual una mica les seves capacitats i tal, i passen al davant.
Bueno, la diferència seria una mica que amb un senyor, quan li fan una proposta, diu que sí, i una senyora diu, m'ho pensaré.
Exacte. Clar,
doncs aquest temps és el que hem de guanyar aquest temps, no? Aquí, que potser aquí és una nit de coixí, vull dir, no és més,
Sí, sí.
A veure, jo penso que també estem parlant de política i en aquest moment potser són estructures d'aquestes amb molt fonament, però arcaiques.
Bueno, són estructures del segle XX, ens agradi o no, vull dir, jo crec que estem molt ancorats al segle... Bueno, sí, correcte, però a veure si m'entens, ja no vull anar tant cap enrere, però sí, hi ha moltes coses del segle XX avui en dia, al dia a dia.
Clar, jo
com que sempre s'ha fet així, oi?
A part, si deixem el món de la política ara, momentàniament, ens n'anem a estructures més petitones, més... Què està passant amb els clubs, per exemple? Els clubs ara ja, les dones ja comencen a agafar aquesta força, quan abans portaven els nens a entrenar, els nens al partit, però, en canvi, ningú no prenia la decisió de dir, posaré la delegada de l'equip, perquè al fin i al cap el temps el tenien, perquè no és que el tinguessin, simplement a vegades te fa por accedir a un lloc que sempre ha hagut el senyor tal. Al moment que potser sí que s'han deixat passar, és a dir, potser hi han llocs que sí que està aquest primer passet que està deixant, ei, comenceu a passar. Llavors, com que de dones amb moltes capacitats i són, estan prenent aquesta iniciativa. Amb el món de la política, doncs bueno, esperem que a poc a poc pues, es vagin apartant i pues, continuïn, però bueno, que costarà, les cosetes costen.
Jo només volia fer un apunt en referent al que comenta la Gemma, que crec que aquestes dones polítiques a dia d'avui que hi ha, ¿vale?, han adquirit aquests rols igual que els dels homes, i per tant la diferència que esperem moltes dones o que volem aquest valor afegit o aquest puntet més o aquesta part que sabem que nosaltres tenim diferent a ells, pues, home, no s'ha vist, no? O no es veu, perquè al final Inés Arrimadas o companyia acaben adquirint un rol tan masculí com qualsevol altre company seu o qualsevol altre partit. Llavors, bueno, s'han agafat el camí que ja els hi ve preestablert.
Escolta, quan ens queda 2 minuts i mig per arribar a les dues, de manera rapidíssima, ho dic perquè abans escoltava la Laia, fora de micròfon, que parlava de si havia de portar la cadira o no. On havies d'anar, Laia?
Bueno, jo això no us he explicat tan bé com la meva companya, això. La Eva, que crec que ella...
Són els organitzadors, eh? Porta la teva cadira... Eva, explica'm.
Mireu, el Porta la teva cadira, farem la segona edició de
Ara
Porta...
Ara he fet un salt, però...
sí, la veritat
perquè,
és
no, perquè
que...
això és una activitat per demà, demà
sí,
dijous.
És una activitat que fem demà a les 7 de la tarda al claustre de la Sau Vella, on tothom esteu convidats, i el que pretenem, bueno, a part de que sigui l'inici del curs, que nosaltres ens ajustem també, diguéssim, a l'inici escolar, pretenem que a partir d'uns... És un debat, un debat entre tots nosaltres. Surten uns temes... Pues, se deixen anar, a partir d'aquí amb uns professionals pues, que ajuden a debatir tots aquests temes, però lo, sobretot el que volem és escoltar. Volem que sigui una activitat dinàmica, com sempre diem, amb l'associació ho estem dient molt, volem conèixer, volem saber per poder actuar. Pues, a partir de demà a les 7 de la tarda ens trobareu al claustre de la Sau Vella, esteu tots convidats, i el portat de la cadira? No, hi ha cadires, és a dir, que no fa falta que les porteu.
Bueno, és una manera de convocar, com sigui. Molt bé, doncs, ja ho veieu, que han sortit propostes i idees molt interessants avui sobre la taula. Com sempre, les idees s'han d'escoltar, perquè si no, no serveixen per a res, que per això fem les tertúlies, i a més la ràdio, que millor que no te distreus amb imatges aquí, o escoltes o no vas enlloc. En fi, anem directes cap a les dues. Laia, Eva, Gemma, Margarida, com sempre, un plaer, que tingueu bona setmana.
I moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
I nosaltres que anem directes a buscar les senyals horàries, arribarem a les dues, ja saps que connectem llavors amb els serveis informatius de la cadena COPE, et tornes a posar al dia i després arriba la informació des dels serveis informatius de Catalunya. Que acabis de passar un bon dimecres, demà hi tornarem, puntuals com sempre, a les 12:20, demà dijous començarem també les escapades de COPE amb el David Velasco a partir de la 1. Fins llavors, salut, adeu.